Anem a començar a explicar algunes puntualitzacions de dubtes que ens queden en aquesta jornada. A les 8 del matí us hem explicat. La justícia ha tombat la zona de baixes emissions de Barcelona avui. L'Ajuntament i alguns municipis de l'àrea metropolitana analitzaran si hi posen un recurs, si ho fan, que probablement ho faran, en quin terme ho acaben fent. Mentrestant, l'Ajuntament ha assegurat que, malgrat aquesta decisió del TSJ de tombar-la, la ZBE, la zona de baixes emissions, continua sent activa, i avisava l'Ajuntament que algú, si se la salta durant la jornada d'avui, seria multat. Per saber si això és així, sobretot el per què, volem saludar en un flash d'urgència a aquesta hora el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre. Professor Aguirre, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Però ahir quedàvem tots una mica perplexos perquè anunciàvem d'una banda que la justícia tombava la zona de baixes emissions i de l'altra sortia l'Ajuntament dient que avui continuarien multant com si aquesta prohibició no hagués estat efectiva. I que hi havia, començava, diguem-ne, una sèrie de dubtes al voltant d'aquesta situació. Això és així? És a dir, la justícia pot haver dit que la zona de baixes emissions no és legal i no té sentit que estigui activa i avui l'Ajuntament pot seguir sancionant?
Sí, efectivament. El Tribunal Superior de Justícia ahir va anul·lar la zona de baixes emissions, ho va fer per una sèrie de qüestions formals, sobretot per manca de motivació de la norma, diguem, i perquè entenia que algunes de les seves prescripcions doncs eren desproporcionades, però és una sentència que no és ferma. Hi ha un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, el pot interposar l'Ajuntament de Barcelona en un termini de 30 dies, i mentre aquesta sentència no sigui ferma, a priori no té per què executar-se automàticament. Dic a priori perquè és cert que les parts que van interposar recurs, hi ha un concret 6 col·lectius que van interposar aquests recursos, i ahir van veure no només una sentència, sinó 6 sentències, tot i que de contingut pràcticament idèntic, poden sol·licitar en qualsevol moment, a partir d'avui, l'execució provisional d'aquesta sentència, i el Tribunal Superior de Justícia haurà de valorar si l'executa provisionalment. Si això fos així, si qualsevol de les parts, a partir d'aquest matí, demanés la seva execució i el tribunal ho estimés oportú, els efectes de la sentència entrarien en vigor amb caràcter immediat.
Sí, seria com, per entendre'ns, com si s'apliquessin una sèrie de mesures cautelars, diguem-ne, per donar-li una certa vigència a la sentència, a l'espera després que es pogués presentar un recurs al Suprem i aquest es pogués pronunciar.
Exacte, fent un cert paral·lelisme, tot i que són instruments diferents, seria similar a una mesura cautelar. I provisionalment s'executaria, sens perjudici que després el Tribunal Suprem, si finalment el recurs és interposat, si finalment aquest recurs és admès a tràmit i si finalment el recurs fos estimat, s'han de donar les tres circumstàncies, doncs acabés estimant el fons i anul·lant aquesta sentència i retornant la vigència de les zones de baixes emissions.
Per tant, avui haurem d'estar pendents de si es fa algun tipus de petició en aquest sentit al Tribunal per executar la sentència, per entendre'ns, no?
Sí, jo crec que a curt termini hem d'estar amatents a dues circumstàncies, no? La primera és aquesta que esmentaves, si a veure qualsevol de les parts si té voluntat d'alguna manera de sol·licitar aquesta execució provisional de la sentència. La segona és veure, i això em sembla que ahir d'alguna manera ja es va apuntar, no?, aquesta voluntat de l'Ajuntament de presentar recurs, tot i que avui ho decidiran, ahir ja s'apuntava en aquesta direcció, i després haurem d'estar molt atents a veure si finalment aquest recurs és admès a tràmit, perquè si el recurs de cassació no fos admès a tràmit, de fet, els recursos de cassació hi ha una certa complexitat sovint per la seva admissió a tràmit, perquè els motius per als quals pot ser més són relativament taxats. Bé, haurem d'estar atents a això, perquè si no fos admès a tràmit, aquesta sentència esdevindria ferma i definitiva, i llavors sí, d'aplicació immediata.
Clar, no? Ara em sorprèn una mica aquestes paraules. Pot tenir dificultats l'Ajuntament per presentar un recurs a una sentència com aquesta?
No per presentar-lo, és a dir, presentar...
No, perquè li acceptin. No, per presentar-lo, evidentment, diguem-ne...
Sí, però sí per... Sí, per en els recursos de cassació, a diferència d'altres recursos, la llei enumera una sèrie de supòsits per al qual es pot interposar aquests recursos.
Sí.
No sempre es compleixen. Recordaran els oients un cas que va ser polèmic, no fa pas tant, no? Va ser el tema de la sentència del 25% del català.
Sí.
Bé, doncs va esdevenir ferm perquè el Suprem no va admetre tràmit el recurs de cassació que havia interposat la Generalitat, no? Per tant, en temes fins i tot de rellevància social, no sempre els recursos de cassació són admesos a tràmit, perquè no sempre, diguem, es justifiquen els motius que la llei enumera pels quals aquests recursos puguin ser admesos. No?
Ah, jo no sé... Aquí, acabi, perdoni.
No, li anava a dir, aquí probablement una de les qüestions que segurament es discutirà i té una certa rellevància, no?, és la connexió entre aquesta ordenança i la legislació estatal en matèria de canvi climàtic, no? I alguna sèrie de conceptes que, en fi, que es discuteixen a la sentència. Probablement aquest pot ser un dels motius per als quals, diguem, s'acaba interposant aquest recurs de cassació i pugui ser eventualment admès per part del Suprem.
Clar, jo suposo que vostè ha tingut també la possibilitat de llegir aquesta sentència, que en són diverses, com vostè deia, pràcticament totes a la mateixa línia per als diversos contenciosos que s'havien posat en contra d'aquesta zona de baixes emissions. Li sorprèn a vostè l'argumentari que exposa el TSJ en la seva resolució?
Bé, li diré que no em sorprèn, en el sentit que veig diguem, un fil argumental coherent en la sentència, no? D'alguna manera el TSJ el que ve a explicar, escolti'm, és que quan les administracions estableixen limitacions, i aquesta normativa de la zona de baixes emissions és una normativa de naturalesa eminentment restrictiva, perquè prohibeix a determinats ciutadans, en funció de la tipologia de vehicle, accedir a la ciutat de Barcelona, sempre ho han de fer atenent un principi, que és el principi de proporcionalitat. Per tant, s'ha de motivar bé la decisió i s'ha de ponderar bé que no existeixen limitacions menys restrictives que aquella que s'adopta, no? I aquí el Tribunal Superior de Justícia, al llarg de la sentència, és una sentència extensa, però va argumentant punt per punt perquè creu, diguem, que no s'ha respectat el principi de proporcionalitat en el plantejament que feia l'Ajuntament de Barcelona. Ho fa justificant-se en els informes que s'aproven en el propi expedient i ho fa de forma motivada. Per tant, em sembla que el relat és coherent, el TSJ insisteix en que és obvi que s'ha de regular aquestes zones de baixes emissions, no ho qüestiona. De fet, la pròpia Comissió Europea havia obert expedient sancionador contra l'Ajuntament de Barcelona, contra l'Estat espanyol, no? En el sentit de que tenia alguns àmbits doncs, que s'incomplien, no? els llindars màxims permesos en matèria de contaminació, però això no és obstacle, perquè en el moment en què anem a limitar, home, ho fem de forma ponderada, veuran totes les conseqüències, especialment en determinats col·lectius, per exemple, aquells que tenen menor capacitat econòmica, i establim les restriccions allà on és necessari. D'alguna manera hem d'establir aquest principi de proporcionalitat en el sentit que no tota la ciutat de Barcelona té els mateixos llindars de contaminació i, per tant, diu el TSJ, les restriccions tampoc poden ser homogènies.
Pot marcar també una línia, perquè, per exemple, la setmana passada la Generalitat anunciava que hi hauria diversos municipis de més de 20.000 habitants que haurien de tenir zones de baixes emissions i tothom entenia que el model hauria de ser semblant al que ja hi havia a Barcelona. D'alguna manera, aquesta sentència, i sobretot en funció de com acabi el recurs de cassació que es presenti, no? L'argumentari de la resolució del presumpte recurs modularà com hauran de ser aquestes zones de baixes emissions.
Sí, absolutament. Jo crec que el cas de Barcelona és un autèntic banc de proves en aquests moments. Pensem que l'Ajuntament de Barcelona va impulsar de forma pionera aquestes zones de baixes emissions abans que cap legislació estatal en parlés. Ara tenim la llei del canvi climàtic que estableix l'obligació amb caràcter general per als municipis de més de 50.000 habitants d'establir aquestes zones de baixes emissions a partir de l'any que ve, el 2023, i la Generalitat anunciava aquesta setmana que ampliarà l'obligació també en els municipis de més de 20.000 habitants de cara a l'any 2025. Per tant, tenim un conjunt de municipis en el conjunt del país que es veuran obligats a desenvolupar ordenances molt similars a aquestes i, per tant, el que ahir va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i eventualment el que acabarà dient el Tribunal Suprem en relació a aquests instruments, pot ser fonamental de cara a que aquests ajuntaments que en aquests moments estan plantejant la redacció d'aquestes ordenances, doncs ponderin tots i cadascun d'aquests elements, no? Per tant, entenc que el que estem fent aquí, bueno, doncs és aquest banc de proves, no? Aquest prova-error, no? És el primer cop que ho feien, anem a veure què és el que funciona i què és el que no funciona, anem, per tant, a ajustar-ho, anem a encaixar tots els interessos en joc quan establim ordenances de naturalesa limitativa i fem-ho en prou d'un interès general que és la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
Ho dic bàsicament perquè dedueixo per les paraules que li estic escoltant, professor, sobretot quan ara em feia referència a com és el redactat d'aquesta sentència del tribunal, entenc que vostè li ha vist una solidesa suficient, diguem-ne, en aquest argumentari com perquè pugui tenir un cert recorregut o un cert pes davant del Tribunal Suprem. És a dir, que no és un raonament, diguem-ne, que es noti allò, que a vegades hi ha algun tipus de sentència, no? Que a vegades els polítics es queixen que allò és una ingerència pura o que pot estar escrit a vegades més des de l'estómac que des de la raó, diguem-ne, des d'un punt de vista legal.
No, jo crec que la sentència és extensa i està ben motivada. Crec que alguns dels elements que es posen sobre la taula, per exemple, en la delimitació territorial de les zones de baixes emissions, en què les dades en alguns casos no estan actualitzades per motivar aquestes decisions, i especialment en què no s'han aportat informes en què es ponderin els efectes que aquest instrument té en determinats col·lectius. Recordem que hi ha determinats ciutadans, bueno, que, en fi, que es van veure obligats doncs, a desfer-se del seu vehicle, o fins i tot autònoms o petites empreses que tal vegada, no? De fet, això els mitjans de comunicació us n'heu anat fent ressò, no? Al llarg d'aquests anys en què s'ha aplicat la normativa, que tal vegada van haver de tancar com a conseqüència d'aquesta norma, perquè era inviable l'amortització d'un nou vehicle, no? És a dir, per tant, en aquests escenaris, home, els efectes són importants, no són pas menors. Diu el Tribunal Superior de Justícia, escolti, això no, els informes no, en fi, no s'han analitzat, no s'ha estudiat, això no era conseqüència important, s'hauria d'haver fet, com tal vegada haurien d'haver sigut una mica més continguts, no?, en l'aplicació de la norma i focalitzar-se allà on la contaminació era més accentuada. També critica, escolti, el principal focus de contaminació de la ciutat de Barcelona és el port, no?, i aquesta normativa no té capacitat tampoc per intervenir-hi, no? Per tant, jo crec que els arguments, alguns dels arguments són sòlids. Serà interessant, de totes maneres, veure una mica quina és la posició del Tribunal Suprem en aquesta matèria, i no sé fins a quin punt, no?, si el legislador, si el català o bé l'estatal, no?, bueno, pot apuntar altres instruments de naturalesa legislativa també per reforçar d'alguna manera aquestes previsions, no? Perquè recordem que finalment tot plegat el que estem discutint és una ordenança municipal, no? I per tant, diguem, en fi, és un instrument de naturalesa reglamentària, no és una llei, no? I pot trobar-se, no?, pues amb els debats com els que tenim ara plantejats en aquests moments.
Estem parlant amb el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en Josep Maria Aguirre. Li vull fer una darrera pregunta, professor, no sé si més de caràcter filosòfic, diguem-ne, no?, del funcionament de la justícia, perquè pensava ahir, clar, el TSJ tomba segurament, si no la decisió política estrella de l'actual alcaldessa de Barcelona, sí una de les decisions més importants des d'un punt de vista de l'actuació municipal de l'Ajuntament, i per tant la justícia toma una decisió política rellevant, com és aquesta. Havíem vist també com la justícia prenia decisions fins i tot davant de decisions del govern català en plena pandèmia, no?, que entraven també en l'argumentari que havia utilitzat el govern català en, no sé, tancament de l'oci nocturn, per exemple, no?, en alguns moments, o de limitacions a la restauració, o la pròpia justícia espanyola en el seu estadi màxim que va acabar tombant l'estat d'alarma, no?, per exemple. Què li sembla a vostè, o quan els seus alumnes li demanen per aquest tipus d'actuacions en què la justícia entra tant en el moll de l'os d'una decisió política, quina és la lectura que en fa vostè?
Bueno, forma part del joc democràtic i de l'equilibri de poders, i recordem en tot cas que la justícia no entra d'ofici en aquestes matèries, entra a petició de ciutadans, no?, que se senten d'alguna manera, en fi, agredits, no?, per aquest tipus de normativa, i per tant legítimament demanen, diguem, la defensa d'uns drets, no?, que en tenen ajustats a dret, no?, davant del sistema judicial, no? En fi, jo crec que al llarg d'aquests darrers anys, no?, en què d'alguna manera, com vostè apunta, la justícia doncs ha sigut més protagonista, hem vist resolucions en ambdós sentits, no? És a dir, també recordarem, no?, com determinats col·lectius, no?, van estar demanant, no?, també davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la seva sala contenciosa, la reobertura de les seves activitats, no?, durant la pandèmia, i el Tribunal Superior de Justícia els hi va negar de forma reiterada, perquè entenia que hi havia interessos públics en joc que prevalien sobre això, no? Bueno, aquí ara ens trobem una resolució en sentit contrari, no? M'agradaria posar èmfasi en que el Tribunal Superior de Justícia no qüestiona la necessitat de les zones de baixes emissions, i, és a dir, no fa, diguem, una sentència política en el sentit, escolti, no, això no pot ser, sinó que diu, escolti, és que la mecànica, la forma, el procediment que s'ha seguit per aprovar aquesta disposició doncs té defectes, no? I aquests defectes poden haver causat eventualment perjudicis a determinats col·lectius, i això d'alguna manera s'havia de ponderar en aquesta norma, eh? Per tant, això és el que està apuntant la sentència. En el joc democràtic, el poder judicial fa una funció de contrapoder, no? Escolti'm, el legislatiu legisla, l'executiu adopta les resolucions en base a les lleis que ha aprovat el legislatiu, i finalment el Poder Judicial estableix el control per veure si aquestes acords, com per exemple l'ordenança que avui estem parlant, són o no són ajustades a dret. I en tots els casos, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona doncs, té opció també d'interposar un nou recurs i, per tant, qüestionar si realment la decisió en aquest cas del TSJ ha sigut ajustada. I si no és així, revocar aquesta sentència i tornar-hi. O, alternativament, té l'opció de tornar a redactar una ordenança de la zona de baixes emissions, modificar els defectes de forma que s'han apuntat en aquesta sentència i, per tant, que torni a entrar en vigor en la zona de baixes emissions, però ajustada d'alguna manera en aquestes prescripcions. Això és el que anirem veient en els propers dies. No crec que això es resolgui en 24 hores ni en 3 mesos. Probablement serà, diguem, un conflicte que veurem al llarg del proper any llarg, no? I, per tant, bueno, hi ha totes aquestes opcions plantejades sobre la taula. Les zones de baixes emissions avui s'aplica, demà s'aplicarà, es continuarà aplicant fins que no hi hagi una sentència ferma i, per tant, jo crec que hi ha vies perquè l'Ajuntament de Barcelona doncs, corregeixi aquesta primera experiència, recordem-ho, insisteixo, això ha sigut un banc de proves, no?, en l'aplicació de les zones de baixes emissions, per tant, té temps de corregir allò que no funciona i adoptar una disposició que sigui doncs, perfectament ajustada i que compleixi la finalitat primordial pel qual ha sigut creada, que és millorar l'aire i millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.
Professor Aguirre, que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi avui al matí.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. D'aquí a una estona hi dirà també la seva en Carles Folchi.